21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida, les 9:04. Això és IB3 Ràdio, la ràdio en directe, amb en Juan Mimas i amb en Raül Valls, avui dia 7 de febrer, que també mos acompanya a partir d'ara perquè presenta, copresenta el programa en jo. Un plaer tenir-te aquí. Raül, com estàs? Bon dia.
Bon dia a tots. Com esteu? Idò, avui és un dia d'estrenes. Jo encantat de ser aquí.
D'estrenes, eh? Sí.
Avui és un dia d'estrenes i també d'actualitat, perquè el cap de setmana també ve carregat de coses que passen arreu de ses illes.
Idò, mira, t'has incorporat en el programa número 53 de La Gran Vida. O sigui que 52 serien 52 setmanes que té un any. Idò, ara t'incorpores tu, que va beníssim, amb en Luis Menéndez, que sempre el tenim en el control tècnic, o no sé què tingui vacances. I
qualque dia n'ha de tenir.
I qualque dia, sí, i qualque dia en tindré jo, també.
També, me deixaràs tot sol, ja.
Bueno. No, però espera, encara hem de fer moltes coses junts.
Va.
Idò, mira, dia 7 de febrer, demà el dia de la dona, dia 8 de febrer, i tenim moltes cosetes. Per exemple, actualitat a tope, sobretot en el tema de gama, no?, aquesta crisi.
Jo tinc un disgust, eh?
Jo també.
No sé què passarà.
Mira, ahir vaig anar al súper i vaig fer una foto perquè vaig dir...
En
el lacao. Vaig fer una foto en el lacao i dic, mem, que surt en el lacao. I ara feia temps que no comprava lacao. Vaig agafar el lacao, vaig fer una foto. Grupo Cacaulat SL, Avenida Francesc Macià 225, Santa Coloma de Gramenet, a Barcelona, Espanya. D'acord? Per tant, no sé quin temps fa que se fa allà, i per tant, no sé quin temps fa que ja no se fa allà.
Però clar, s'eslògan, no? Aquella idea que tenim tots, no? De que és una cosa ben nostra.
Que és nostre, és segur. Encara que
això
sigui...
Això és segur.
La marca és nostra. No?
Ara, que pensàvem tots que seguia fent-se aquí el llet d'aquí i resulta que fa un temps que no és així.
No. I l'etiqueta ho demostra, però no crec que hagin tingut temps a canviar res. Si voleu opinar de Montes Lacao, ho poden fer a un número de WhatsApp que tenim. Vinga, anem a escoltar el número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Vinga, el posam una vegada més.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Que hem de reconèixer, Raül, que quan anàvem a Barcelona, sobretot quan érem més jovenets, qui més qui menys li ha passat això de dir vull un lacao, i te diuen no, cacaulat.
Sí, això és veritat, i jo sé que el que m'emprenya més, que vagi a l'aeroport de Palma i hagi cacaulat i no hagi lacao. Bueno, vull dir, això fan pagaí. Però ara que sabem que el lacao també... resulta que és català i no mallorquí, o el manco fet el llet que no és de Mallorca, de tot això en parlarem, perquè avui començam aquest programa
amb aquest
tema
bloc, sí.
Que jo crec que tothom n'ha xerrat a casa seva.
Sí. N'hem de xerrar, parlarem amb el conseller, amb en Joan Simonet, parlarem també amb en Joan Company, el president de Saja, també ho farem amb afectats, escoltarem talls de Joan Benrey, de la vaqueria de Son Carbó, i per suposat també ho farem amb Joana Mascaró, que és gerent d'UPA, Unió de Petits Agricultors. Per tant, és un tema seriós, un tema que nosaltres volem xerrar durant molt de temps, però tenim més coses, Raül, també tenim col·laboradors.
Sí, avui tindrem en David Arraez, que ja sabeu que ens acompanya cada setmana, el nostre coach, i amb ell tindrem una xerradeta. I el que no pot faltar mai, que això és important, de Teresa Ramos.
No faltarà.
Sí. Això vius aquí, oi?
Que demà, com que és 8M, mos parlarà de sa dona i de sa sexualitat a partir dels 50 anys.
I em pareix que tu te n'has d'anar pel món, no?
I pel món, sí, a què fer, anar pel món. Ah, bé, sí, també. També, bueno, Tomàs Salom, que me farà previsió del temps. I parlarem del tema de Dubai, d'aquesta crisi que envolta, el tema de sa guerra, de sa intervenció d'Estats Units a Iran, i també volem xerrar amb un mallorquí, en aquest cas.
Sí, en...
Qui és?
En David Davis, que és resident a Dubai.
Sí.
I mos contarà quina és la situació, perquè ell no té ara mateix la necessitat d'arribar de nou a Mallorca, però hi ha més de 140 sí. balears que han demanat com fer-ho per poder retornar a les illes.
I un que no és balear, no és mallorquí, però és català, però han dit, vinga, anem a pensar què passa en països del voltant, com s'ha revolucionat una mica el tema dels viatges, i en aquest cas una persona que ve de Tailàndia, però és que és el fotògraf oficial de Marc Márquez, parlant de MotoGP, i de nosaltres hem pogut parlar amb ell i també sentireu una mica la peripècia per trobar bitllets i tot el que li ha passat.
Un bon truc tenim en el món, eh?
Sí.
Però vaja, més centrats a casa nostra, en aquest cas, sí. Serà el tema que començarem avui amb bueno, tot aquest món a gama, que pareix que ja no hi ha volta enrere.
Parlem de la històrica marca de llet a gama.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, començam perquè la històrica marca Llet a Gama tancarà definitivament el pròxim 30 de març, si no hi ha res de nou, després de que no hi hagi prosperat la proposta de mantenir-la amb una empresa pública o privada. El projecte implicava que el govern, un inversor privat, i els ramaders i els treballadors que s'ajuntassin, però finalment no s'ha arribat a un acord, i en parlam amb el Consell d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet. Joan, molt bon dia, com està?
Bon dia.
Bon dia. Faim anar.
Mem, abans de res, heu tingut un disgust amb el tema de la cau a gama en general? Quina és la seva sensació de tot el que ha passat?
Ara vos escoltava, i és la cau fa més de 3 anys, mínim 3 anys, que ja no se fa aquí. El que passa és que el consumidor no se'n havia donat compte. Però fa aquí ja només se feia la cau de bric, de litro. Tot és la cau de botelleta, de vidre, de plàstic, de bric petit. Tot això ja fa més de 3 anys que se va fer fora. Aquí la marca, la multinacional DAM, va comprar part del negoci de la distribuïdora Bordoi, que és una empresa ben mallorquina, que era la que ha tingut a gama des de mitjan dels anys 90. Perquè hem de recordar que a gama ja va quebrar una vegada, a principi de final, intervenir en aquells moments, i llavors la va sanejar i la va tornar a posar en marxa. Però en el cas de ser multinacional això funciona d'una altra manera. La multinacional DAM va venir aquí, va comprar tot el que vos he comentat. En principi va fer inversions, de fet ha tingut subvencions per aquestes inversions, volia posar en marxa un projecte molt gros també de tornar a embotellar la cau aquí, va dir que s'enduria la cau fort però després el tornaria, però un moment donat va canviar d'opinió i ha anat reduint recollides de llet, producció, fins que ja, si no recordeu, va ser per l'octubre que va anunciar que no seguiria, a menys que qualcú agafat l'empresa. I a partir d'aquí, nosaltres, el govern, ens posàrem en marxa, demanàrem MEM que volia la DAM per transferir els seus actius, va fer una oferta i a partir d'aquí vàrem proposar aquesta empresa público-privada, en la qual el govern tindria entre el 25 i el 30%. Nosaltres hem de pensar que no podem tenir 100% per les lleis actuals, no podem passar del 51%, si no fem una empresa pública, i això no hi pot entrar el govern amb aquestes coses. Varen trobar un inversor privat, hi va haver d'altres que no varen voler entrar, o no ho varen trobar viable, i tot el projecte passava perquè els ramaders, que són els que tenen la llet, no ho oblidem, són els que tenen la llet, també s'incorporassin en el projecte. Però el que ens costa a nosaltres eren 3 ramaders en aquells moments. Un, direm, ja té 60 i pico d'anys i ja ha passat, ha decidit canviar el seu model i deixar la vaca de llet per posar vaca de carn fins que arribi la seva jubilació, que serà en pocs anys. I els altres dos estan explorant, per ells també, també en relació amb el govern, altres vies de negoci que han trobat més interessants que no seguir produint llet fresca i envasada. Per tant, el projecte no tira endavant, essencialment perquè no tenim llet per posar-hi.
El fet que els ramaders no s'hagin sumat en aquest projecte ha estat determinant per descartar definitivament aquest projecte.
Si no tenim llet, com vols que posem en marxa, que mantinguem la fàbrica de llet? era essencial. Si no, el govern no té vaques i l'inversor privat era un inversor industrial. Per tant, si no tenim la llet mínima per poder funcionar, no se pot continuar el projecte.
Què penses? Ha arribat tard en aquesta negociació o el govern ha fet tot el possible per evitar el tancament?
No, jo crec que el govern ha fet tot el que era possible. Aquí nosaltres hem estat, inclús havíem disposat unes subvencions per Saddam, per la seva modernització de la planta, que estaven previstes a una línia d'ajudes que havia demanat fa 3 anys i que haguessin arribat en el 40% i finalment va decidir no seguir amb aquesta inversió. Per tant, no, jo crec que el govern ha donat suport permanentment tant a la indústria, ha donat possibilitats a la indústria si volia seguir amb ajudes per inversió i, per altra part, en els ramaders sempre les estan donant suport en les ajudes per poder millorar i la seva producció de llet i fer amb les ajudes de la PAC, les ajudes d'Esprovilac, que també reben els ramaders d'aquí de les illes, i les NAM donen suport.
Alguns sectors consideren que el tancament de gamma és també un símptoma de la situació complicada que viu el sector primari i les Balears. Ho comparteix?
Bueno, hola.
Sí, te sentim.
Sí, te sentim.
Ah, sí, perdoneu, no ho sabia. Com estic més fora de Vigo. El sector primari no és un sector econòmic que sigui boiante, perquè mos puguem entendre, però és que sempre estem traient les notícies de les coses que tanquen i no estem traient mai les notícies de les coses que estan en marxa. Hi ha noves inversions que s'estan duent a terme. Vos poso un exemple, una cadena de supermercats d'aquí ha fet una gran inversió per un centre de processament de carn propi de les seves explotacions. Cooperatives estan a punt de llançar una inversió, que ja tenen l'ajuda també concedida, per fer tot un sistema de millora de la gestió de la garrova. Hi ha projectes de fàbriques de sacaderos de tat de curtir. El món de set bodegues està en auge, contínuament. Les tafones també estan fent inversions. Hi ha altres subsectors, el sector d'hortalista també està millorant considerablement. Hi ha altres subsectors que estan invertint.
Ara l'hem perdut un poc.
Això sempre jo dic que són empreses, pues van evolucionant. El sector de Menorca està aguantant raonablement en la producció de formatge, per exemple. Per tant, aquí, aquesta circumstància, per coses que venen d'enrere, l'entrada d'una multinacional que funciona d'uns sistemes diferents a les empreses locals i també el fet de que cada vegada ven que els pagesos, si no són amos, per dir-ho de qualque manera, de les baules de transformació, més difícil ho tenen per lluitar. És a dir, anem a models en els quals el pagès no només ha de produir la matèria prima, sinó que va ser capaç de controlar processos de transformació i, si pot, també processos de comercialització.
Clar, ha d'acabar aquest producte, no? Mos comentava ara, conseller...
Sí, és, per exemple, el que te comentava. Si tu només fas llet fresca, depens totalment d'una indústria. Si tu ets capaç de transformar en formatge, ja controles una segona baula, aquesta comercialització, i li vas donant valor afegit en el teu producte que queda dins la teva explotació. De fet, aquí hi ha bastantes formatgeries petites que s'estan posant en marxa, algunes de vaca també, que antes entregàvem el llet i s'han posat a fer formatge per la zona de Campos, i després també tenim formatgeries de cabra o d'ovella, més petites, més reduïdes, però que estan donant un marge més elevat en els pagesos que les estan duent a terme.
És a dir, ara mateix a Mallorca quedaríem orfes de la producció de llet, perquè si només en quedaven 3 i aquests 3 volen canviar i volen passar a un altre producte, tot i que sigui derivat de la llet, quedaríem orfes. És a dir, sí o sí, han de dur la llet al manco d'un altre lloc.
En aquest moment, si hi ha una cadena de supermercats que sí que està distribuint llet balear fresca, llet balear fresca, en aquest moment sí que existeix llet mallorquina en aquests nivells. El que no tindrem segurament serà la llet envasada en bric.
Bueno, això és important saber-ho i bueno, sobretot entenc que des del govern s'està donant, com comentau, tot aquest suport en el sector perquè trobar alternatives, ja que és impossible lluitar contra aquestes grans indústries.
La política del Consell d'Agricultura sempre està al costat dels pagesos, dels productors primaris, principalment, perquè són el nostre objectiu. Està clar que nosaltres sempre hem d'estar. Per tant, són ells, jo sempre dic que són ells els que han de decidir per on volen anar. I nosaltres donem el suport. Si els pageros volen fer formatgeries, les donem suport per fer formatgeries, però són ells els que han de decidir el que ha de fer. No és el govern el que ha de dir tu fes això, tu fes això altre, tu sembra-me-les, o sembla tarongers. Són els pagesos els que han de decidir, perquè són petits empresaris i l'administració ha d'estar al seu costat per donar el suport a les seves iniciatives.
Bueno, jo he de dir que va haver un tuit de la presidenta del govern, Marga Provenç, que va dir directament és intolerable l'engany que han rebut per part del grup DAM. Vos sentiu enganats des del govern?
Bueno, mira, jo t'ho diré. Si el grup DAM ve aquí i fa una inversió per millorar la fàbrica i li donem un milió 200.000 euros de subvenció. Si el grup DAM ve aquí i diu que vol fer un projecte estratègic de entre els quals, un projecte de tres cames, que hi havia temes de cervesa i temes de llet, i el govern li declara aquell projecte estratègic perquè tingui una sèrie d'avantatges de tramitació i urbanístiques, i fent tots aquests esforços, i després canvia totalment d'opinió, pues un poc enganat que te sents, no?
Totalment, clar que sí.
Per acabar, conseller, després del tancament de Gama, bueno, l'hem perdut. Ara anàvem a demanar a veure quin compromís pot assumir avui el govern amb els ramaders de Mallorca, no?, per concloure i per tenir una mica d'optimisme. No passa res. Ara posem un poquet de música, l'intentam recuperar. I si no, també tenim entrevista amb el president de Asaja, Joan Company.
He perdut lo que pensava eren amics. M'he trobat en gent desconeguda. He passat un temps amb pena per de dins. M'he sentit feliç, quina moguda. És tan estrany el moment que entens que hi ha certa gent, gent en qui no te podràs entendre. Però també és una sort sentir qui tens més a prop i que això sí que és per sempre. Fots artificials sembla un bon final. Tot ha d'acabar, preciós, amb vosaltres no m'importa. Fots artificials, ha estat un bon any. Quan estàs a prop és una sensació molt forta. Tornen a caure en els errors de temps antics. Com en un carrer sense sortida. Hi ha mas que no se'n van només dormint, però te desperts un altre dia. És tan estrany el moment que entens que hi ha certa gent, gent en qui no te podràs entendre. Però també és una sort sentir qui tens més a prop i que això sí que és per sempre. Fots artificials, sembla un bon final. Tot ha d'acabar, preciós, amb vosaltres no m'importa. Fots artificials, ha estat un bon any. Quan estàs a prop és una sensació molt forta.
No hem pogut recuperar aquesta comunicació amb en Joan Simonota, del conseller d'Agricultura, però havia quedat clar, Raül, que s'està fent esforços i que és important mantenir un producte local que sigui nostrat i anem a veure quines mesures se poden prendre en els pròxims mesos.
Això mateix, unes mesures que no només està avaluant el govern balear, sinó també des d'Asaja, perquè aquest tancament de l'única marca de llet produïda a Balears genera, sobretot, incertesa entre els ramaders i és el moment de parlar amb en Joan Company, no?
Vinga, anem-hi.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
El tancament de Gama suposa la desaparició de l'única marca de llet produïda a les Balears i genera incertesa entre els ramaders. Des d'Asaja, que representa i defensa els interessos dels agricultors i ramaders davant les administracions, alerten que aquesta situació pot provocar un excedent de llet i obligar el sector a reorganitzar-se per garantir la viabilitat de les explotacions. Parlam, per tant, com bé deies, Raül, amb el president d'Asaja Balears, Joan Company. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia, Valtros, i tots els vostres radioients.
Gràcies per estar amb nosaltres. L'estancament de gamma era una notícia que el sector ja temíeu des de feia temps.
Efectivament, no? És que s'havia comunicat en el setembre de l'any passat. Mm. O sigui, s'havien comunicat que tindrien un any de vida, per tant, esperàvem arribar al setembre, i aquí la sorpresa, una vegada més, és que s'aturen en el mes de març, clar. Aquí el problema que se li ha d'aixecar a gamma és que una vegada més no feia o no la seva paraula. Entonces, aquí s'estaven planificat uns recanvis amb horitzó setembre, i ara ens trobem amb un horitzó març, haver d'accelerar tota una sèrie de coses per una falta de paraula d'una empresa. I aquí la reflexió és molt senzilla. No podem demanar a gamma que segueixi funcionant. Malament, ell va prendre unes decisions com a empresa i podrem discutir si van ser acertades o no. Si qualcú no li agrada perdre diners, és ells, i els diners els perd ells. Partiguem d'aquesta premissa, que això ho entenem, el que no entenem és que de cop i resposta i sense avisar faci un moviment d'aquests i mordeixi els nostres ramaders penjats.
Li anava a demanar per això quin és l'impacte més immediat que tindran els ramaders de Mallorca ara mateix.
Mam, aquí el problema és que és una feina que s'havia de fer en 6 mesos més, pues s'haurà de fer en 1 mes. I això tindrà unes conseqüències. Mm. Quines? Pues accelerar un procés de renovació de filosofies i d'estratègies, perquè no podem oblidar que aquí hem de potenciar el producte local, no queda més remei, i que s'ha de fer una gestió allà on s'obtengui el primer de tot és una sostenibilitat econòmica per tots els que actuïn. No se pot donar una solució pensant només en la comercial i tenint els mateixos problemes a nivell de producció. És a dir, el ramader s'ha de guanyar la vida. Mm. Qui fa la llet s'ha de guanyar la vida. I el sector comercial s'ha de guanyar la vida. Com trobam aquestes solucions? Hi ha un parell de coses en marxa, hi ha un parell d'iniciatives que me permetran no revelar-les, però sí que s'estan prenent decisions. N'hi ha de canvis. S'estan fent coses, però és inevitable una situació transitòria per la premura que mos han parat damunt.
Quan parla de generar un excedent de llet, què vol dir exactament això i per què passa?
Home, que és qui comprava fins ara 3 milions de litres any deixa de comprar-les i aquests 3 milions s'han de recol·locar. I és que en els comercials segueixen tenint-los els qui les tenen. Mm. O sigui, que és qui compra poques paraules, vendrà més llet de península i aquí tindrem un tap. Però sí que hi ha diferents iniciatives disposades a ajudar.
El que més ens preocupa ara mateix és el risc de que algunes explotacions no puguin continuar produint. Què passarà en tot això?
Jo crec que aquí, tant el govern com el sector, haurem de fer un esforç aquests pròxims mesos per donar una solució que jo demanaria que fos bastant definitiva. És a dir, fer un esforç molt gros tots per cercar una solució que a lo millor no serà òptima en el 100% curt, però sí que ha de ser òptima a mig plaç. És a dir, que tingui la triple sostenibilitat que Europa sempre ens ha demanat. L'econòmica, és a dir, tot Déu s'ha de guanyar la vida. La mediambiental, és a dir, han de fer una ramaderia i una agricultura compatible amb la sostenibilitat a llarg termini i llavors la social, que mantinguem el que mos queda. O sigui, ja no demanen incorporar-ne molt de nous. Jo el que demano és no perdre qui tenim, ja. Entonces, tot això per on passa? Pues tot això passa per una política decidida i un clar apoio en el consum del nostre producte. I aquí és allà on juguen les administracions i la societat en general. Jo puc entendre que molta gent li sàpiga molta de greu que perdiguem les arrels nostres. Però, clar, això vol dir també com a societat que tots hem de col·laborar un poquet a mantenir tot això. No només va de mantenir el sector ramader.
Clar, ara comentàvem abans que són molts els qui, les persones que ens hem donat compte o que ara sabem que la Cau, per exemple, aquesta marca tan reconeguda i tan identificada en Mallorca, ja fa anys que no se produïa a Mallorca. Però, clar, també s'ha criticat molt que ramaders no s'hagin sumat en aquest projecte per salvar a gamma. Per què considerau que era inviable?
Però és molt senzill. Si en totes si tota la potència comercial, tota la potència comercial del grup Odam i la cervesa estrella mediterràniament consumamos, si que no han estat capaços de salvar-lo i a què volien vendre l'empresa per lo que volia, com voleu que dos o tres ramaders més 16 treballadors aguantin això sense estructura comercial, haguem de pagar una fortuna per aquesta estructura? No em porto anat a Salamanca, per entendre això.
Els números et surten aviat, no?
No me fageu fer números d'això, perquè crec que el que he dit basta bé per entendre molt.
Sí,
tot, no?
Sí.
Entonces, clar, jo el que veig és que aquí hi ha una guerra també contra el grup Odam i no consumir estrella, la qual l'entén també. Entonces, clar, el grup Odam aquí ha tingut escò de multinacional i després me'l vol arribar que consumam mediterràniament. I això és molt dur.
Clar, dins d'aquesta mateixa estratègia, de fet, ha passat això, no?, que molta gent desconeixíem, no?, que la cau no se fes aquí. De fet, és com impossible, no?, que no fos mallorquí, i ara resulta que no fa ni un dia ni dos, sinó ja fa uns anys que no és així. Creu que les noves generacions veuen atractiva la ramaderia a casa nostra, aquí a les illes, perquè és un sector difícil, és un sector complicat, i veient aquesta situació encara més.
Vostè diu a nivell de ramader, a nivell de consumidor.
Sí. No, de ramaders, de ramaders.
Mam, s'adona la casualitat que el darrer ramader, el gran productor de llet de Mallorca, té menys de 30 anys. És enginyer agrònom, és en Miquel Carbó de Sassat Sant Carbó,
sí,
que és el lot jove que ha sortit.
Miquel Benrell, sí.
Miquel Benrell, per nosaltres és Miquel Carbó.
Ah.
Entonces, aquest lot és enginyer agrònom per la Universitat de Lleida. Uh-huh. Va néixer a davall una vaca. Fa això perquè ho vol fer, perquè té la carrera per poder ser funcionari i podria ser avui funcionari. Tot el patrimoni familiar s'ha endeutat per tirar la vaqueria endavant. Uh-huh. I tot això se mereix, almenys per part meva, del president de Saga, un profund respecte. M'entreu? O sigui, aquest home i tota la seva família s'hi han tirat a damunt. Haguem-li fet tots els sermons que li havien de fer tots, de que s'hi jugaven tot el patrimoni del padrí, de son pare i de tota la família, però a aquest lot li agrada la llet. I jo crec que aquest és el gran drama que té l'agricultura a les illes. Unes estructures que venen de fa del segle passat, i quan t'ataques estructures noves, després tens inconvenients que haurem de veure com les anem arreglant. Això, amb un simil metge, és un càncer, no és un constipat.
Clar.
I l'hem d'operar, això tenim un càncer en el pulmonar, en el lòbulo superior del pulmó dret, i li hem de llevar el lòbulo superior del pulmó dret per seguir visquent. Si no l'operam, l'hem cagat, el matarem.
Hem de dir això, hem de dir que, com no ho podeu explicar més clar, de fet tenim un tall de Miquel Benrell que ho contava, no?, de com s'ha trobat aquesta sorpresa i no podia ser més sincer.
No, és que és així.
Anem a escoltar-lo, vinga.
Vàrem valorar molt sèriament, vàrem estar fent els nostres números i vàrem veure que no era viable mantenir una empresa com a Gama per part de ramaders i de la conselleria, no era viable.
Sí, aquí és jove ramader, no?, que fa mesos que va modernitzar les instal·lacions, va fer una inversió d'1,5 milions d'euros amb ajuda del govern i assegurava que el sector lleter s'està diversificant en l'elaboració d'altres productes, com per exemple formatge, i explica que en el moment de la reforma del grup DAM els va dir que estaria al seu costat.
Nosaltres ja teníem previst que Gama podria tancar, el que passa que no mos pensàvem que pogués tancar tan aviat. I això, el grup DAM mos ha fet un desastre amb això.
I així està, amb Joan. Què opina d'aquestes paraules?
Que no mereixen ni opinió perquè són ben clares. Té tota la raó del món, que és el que vos he dit jo abans.
Idò, moltes gràcies, Joan. Estarem molt pendents d'aquest tancament definitiu, si se produeix, que pareix que és inevitable. Però
sí, sí, que deixeu-me que vos digui lo darrer. El sector no se vol rendir. Nosaltres som un rebessot d'oastre, que és oastre, molt mal de matar, l'oastre.
Sí.
Nosaltres som un rebessot d'oastre que lluitarem fins a les darreres conseqüències per tirar tot això endavant. Però sí que faig una demanda a la societat. Que no plori en la mort. Que mos ajudi a lluitar per ser vius. Això és la meva gran demanda. O sigui que aquesta sensibilitat que surt quan anem al funeral també ha de sortir quan per evitar els canvis i per evitar-lo. Més preventiva i menys curativa. I moltes gràcies a tots els oients i molt bon cap de setmana.
Gràcies per atendre-nos.
Gràcies, Joan.
Moltes gràcies a vosaltres. Adeu, bon dia.
I do, per parlar d'aquest perill que pot suposar el tancament de gamma, hem escoltat també les paraules del ramader de Van Rey. També volen parlar, en aquest cas, en la gerent d'UPA, Joana Mascaró, que és la responsable també, juntament amb els seus pares, de la bequeria Sort de Son Coves. Com està, Joana? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres, el primer de tot. Sé que ha estat una setmana difícil, no aquesta setmana, sinó perquè ja venim d'enrere, però bé, supos que ara s'ha posat una data per ells de tancament. Jo volia demanar també, en tota aquesta situació, si les bequeries estan realment en perill.
Sí, nosaltres ho deim que... L'estocada de gamma, hombre, directament en aquestes tres explotacions, perquè són tres, no hem de recordar que n'hi ha una que ha hagut de transformar i se n'ha hagut d'anar cap a Can sense voler, ell, perquè realment en Toni no era el que volia fer, que dic que ja me n'queda una menys, i això sí que és un perill per totes les explotacions, perquè nosaltres sempre ho deim, quan cau una explotació, això és un efecte domino, roben les altres també. De cada vegada són menys i de cada vegada estem més en perill de desaparèixer tots. Perquè arriba un punt que si hi ha poca llet no hi ha indústries interessades, ja no tenim servei tècnic, ja no tenim tan sols veterinari aquí a Mallorca que sigui especialitzat en vaques i de cada vegada estem pitjor tots.
El sector parla de diversificar cap a formatges, altres productes. És una sortida viable per totes les explotacions?
Cada explotació té les seves característiques, però està clar que ara ha arribat a un punt que ja no poden seguir així com havien seguit fins ara. És que quedant, si volen seguir, que realment tots volen seguir, doncs ens han de remengar, han de mirar a veure menys que vol del mercat. I si hem de diversificar, doncs pues, haurem de diversificar. Estem valorant diferents opcions, a veure què se pot fer, però està clar que pues, que entorns haurem d'adaptar i canviar la manera de fer feina que tenim.
Això afecta a tothom, però en el final tothom mira cap a casa seva, en el teu cas, en el vostre cas, en el cas de Son Carbó. Heu fet inversions molt importants fa poc. Quin futur tenen aquestes explotacions, les vostres?
És que hi ha, per exemple, Son Carbó, que sí que ha fet ara, que és en Miquel, que xerrava la mare, que ha fet simplesa tan grossa, però, per exemple, nosaltres, que nostre també ens hem modernitzat i hem robotitzat. Son Bernat també ha robotitzat, també s'ha modernitzat. Ben que dic que els que volen seguir, allà on hi ha relleu, pues ens hem hagut d'adaptar, no te queda més remei, no pot tenir les instal·lacions de fa 30 anys i voler ser competitiu. Les coses canvien i hem d'intentar canviar i baixar els costos de producció i no te queda més remei, pues que detectar en el mercat i anar, com intentar anar com van les explotacions de la resta d'Espanya, intentar pues, seguir a ritme dels altres, perquè si no, de cada vegada estic més enrere i no arribem mai.
Joana...
Que no vam intentar fer inversions i canviar.
Joana, ara en parlàvem amb Asaja. De quina manera podem ajudar els consumidors, a vosaltres directament, en aquests ramaders que voleu continuar? Ara heu de veure com continuar, però com podem ajudar-vos?
Home, està clar, nosaltres ara ens troba la clau de veure com ho fem i està clar que ara en 3 setmanes després hem d'intentar aconseguir alguna cosa temporal o això, però després alguna cosa definitiva. I el que hem de tenir clar és pues, el que demanem als consumidors. I crec que tots, com a mallorquins, com a gent d'aquí de la illa, hem de tenir clar que necessitem un sector primari. Necessitem la llet, però també necessitem carn, necessitem de tot. I perquè hi hagi sector primari aquí a les illes, necessitem consumir el producte local. I el que nosaltres demanem pues, és que la gent valori la feina que tenim, el cost que suposa produir aquí a les illes, que és molt més elevat, però nosaltres intentem fer tot el que podem i donant la nostra part, perquè també estem convençuts de que són necessaris, que unes illes necessiten sobirania, ja està que no és 100%, però és que no arribem ni al 10% de lo que produïm, no és el 10% de lo que consumim aquí. Clar, som unes illes. Crec que la gent ha de ser conscienciada. Tenim guerra, de cada dia el món està més loco. Si passa qualque cosa, és que ens matem a nosaltres mateixos, ens morirem de fam. Això ho hem de tenir clar. I jo crec que entre tots hem de col·laborar i hem d'intentar mantenir el sector primari el que tenim almenys.
Joana, jo te volia demanar personalment ton pare i ta mare, què opinen, què diuen?
Hombre, mon pare i mon mare, igual que la resta de ramaders, dels vaquers, pues estan preocupats perquè miram això i entre tots intentant aconseguir ara una solució i tinc ben clar que no volen que desaparegui pues, vaqueries, ben que dic que no, que tenim ben clar que han de seguir tots, perquè si no significa que si tanquen un període d'explotacions, si ara tancassin aquestes dues explotacions, que són les més grosses que ens quedaran, això era efecte dominó, tancant tots, i no poden consentir, almenys no veiem, i mon pare tampoc, no se veu Mallorca sense vaques, perquè les vaques també són les grans consumidores de farratges, cereals i maïs. Ben que dic que...
Tot és una roda, no?
Les vaques rebran la resta del sector.
Clar.
Sí, moltes gràcies. Jo que he viscut, Raül, de 8 anys a Campos, veure un camp sense vaques, no, ni molt plantats. O sigui, és una cosa... És impressionant que pugui passar aquestes coses. Esperem que se trobi una solució i, sobretot, alternatives, en aquest cas.
Exacte, exacte. Nosaltres estem convençuts de que sí, de més lluitam, i igual que d'en Joan ara fa un segon, nosaltres som caparruts i nosaltres no mos imaginam... aquí a Mallorca sense vaques i lluitarem fins al final i estem convençuts de que hi ha sortida. És impossible que no puguin treure el producte.
I de Joana, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ànims, força, i aquí teniu la ràdio pública sempre que l'hagueu de menester. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Flies, watch it burn.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. Torna la Fira de la Caça i del Món Rural.
Una trobada per conèixer la cultura del camp mallorquí i el patrimoni cinegètic de Mallorca.
Enguany, la Fira posa el focus en les modalitats tradicionals de caça, amb exhibicions d'animals, carreres de cavalls, estants, concursos, tallers, cuina en directe i moltes més activitats.
Us esperam els dies 14 i 15 de març a l'Hipòdrom de Son Pardo de 10 a 20 hores.
Consell de Mallorca. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Seguim a la Gran Vida perquè ja sabeu que cada setmana parlant també, sobretot aquest dissabtes, de la bona comunicació. La que ens du David Arraez té la paraula. David Arraez, recordeu, és conferenciant, ponent de diferents esdeveniments nacionals i internacionals i aquest mes també té molt de trull. Abans de començar aquesta secció, David, bon dia, com estàs?
Què tal? Buenos días, muy bien.
T'he de felicitar.
Sempre. Ai,
t'he de felicitar perquè la setmana passada... Avui fa just una setmana que la Gran Vida, a l'embalat d'IB3 Ràdio, en aquest directe que varen tenir en motiu de la Diada de les Illes Balears, per primera vegada vares fer una secció íntegra en mallorquí i en balear, en català, m'és igual, pots anomenar com vulguis, però me va encantar aquest esforç que vares fer.
Muchas gracias, me costó muchísimo, ¿eh? Yo, es cierto que llevo aquí muchos años y lo hablo, pero me cuesta horrores, sobre todo la parte de vocalización, la entonación, y claro, en una sección en la que hablamos de habilidades de comunicación, el hacerlo a medio gas me da un poquito de apuro.
No se te va notar més enllà de que estàs acostumat a pensar en castellà, per tant...
Correcto.
Hi ha aquest mig segon, no?, que fa que no sigui tan fluid, moltes vegades més per un mateix que per el que t'escolta, o sigui, que te vull donar la bona perquè va anar molt bé.
Gràcies, era un dia especial i lo quería conmemorar d'aquesta manera.
Idò, vinga, ara ja hem encetat el mes de març i avui de camotxerres.
Pues vamos a seguir con el que dejamos ahí a medias hace dos semanas, que hablábamos de esa comunicación intergeneracional y que hicimos desde el punto de vista de los mayores o los de nuestra edad, ¿no? Y cómo tenemos que afrontar la comunicación con los jóvenes. Así que hoy nos vamos a meter en la piel de los jóvenes.
D'acord.
Y cómo deben ellos afrontar esa comunicación con los mayores y mejorarlo, ¿no? Porque es cierto que vamos a mirarlo desde ese prisma porque si hay algo que se repite mucho, mucho, en las familias, en los trabajos, en las aulas, es esa sensación de que el joven habla, pero es que no me entienden.
Aquesta secció és per tu, bro.
Es per tu, exacto, para ti, bro. Lo que no nos damos cuenta o de lo que no se dan cuenta estos jóvenes es que esto no es una cuestión de edad, es una cuestión de código, porque los conflictos que surgen no son personales, son conflictos comunicativos. Y es que muchas discusiones entre generaciones no nacen de la mala intención, sino que nacen de formas distintas de entender cómo se habla. Es por ello que es importante atender al ritmo de la comunicación. Y es que las generaciones jóvenes han crecido en un entorno de comunicación que es mucho más rápido. Mensajes cortos, respuestas rápidas, conversaciones simultáneas a menudo. Ese ritmo frenético en comunicación que tienen los jóvenes choca frontalmente con ese ritmo pausado, más tranquilo de generaciones, no voy a decir mayores, pero de más edad, que nos tomamos la vida con un poquito más de calma. ¿Qué ocurre? Que cuando esos ritmos chocan, pues pasa lo que tiene que pasar. Y es que los que tenemos más edad pensamos que ellos son unos impacientes y los más jóvenes piensan que nosotros le damos muchas vueltas a la vida.
Y que somos un rollo y que de todo volamos una explicación.
Correcto, correcto. Así que a los jóvenes que nos estén escuchando hoy, decirles que no discutimos por lo que estamos diciendo o por lo que están diciendo ellos, sino por la velocidad a la que vamos a la hora de comunicar. La velocidad de los jóvenes es más rápida, más frenética, la nuestra es más pausada y esto debemos entenderlo y, por lo tanto, actuar en consecuencia. Hay otro punto, además, delicado, que es el tema de los consejos. El tema de los consejos.
Cuanto pases en modo papá.
Exacto, exacto. Y yo reconozco que soy un pesado dando consejos.
Jo m'he donat compte, sobretot, quan estic xerrant amb la meva filla, en presència d'una amiga, no? Una amiga seva.
Exacto.
I quan m'ho vull donar compte i vull xerrar amb la amiga perquè li vull demanar alguna cosa, una conversa de tres, no? La meva filla, la seva amiga i jo, m'ho dono compte que cap fent el paper de papà amb aquella nina. I dic, no vull. I a més, me surt. I és per un tema d'edat o de l'influència que tu tens com a adult cap a un adolescent o d'una persona de 17, de 8 anys.
Sí, i en mi caso és exagerado, perquè una persona de mi edad, no hace mucho, me dijo, es que eres muy padre.
Eres muy padre.
Porque le estaba dando consejos y no era un joven a quien le daba consejos. Claro, ¿qué ocurre? La gente de nuestra generación suele comunicar desde la experiencia. Y eso es cierto que tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque esa hostia que se van a dar ya nos la hemos dado nosotros.
Claro, pero ellos no usaban y han de trabalar.
Correcto. Esa es una tendencia o una idea.
Sí.
Déjales que se la peguen y que aprendan.
Això se diu molt. Deixa que se la pegui. Sí, ja n'aprendrà.
Ja aprendran.
Però tu saps que te va fer mal i vols evitar.
Y quieres evitarlo. Y de ahí vienen esos consejos. Yo intento no dar tantos consejos a la gente. Me cuesta. Desde luego lo que no hago es lo que hacen muchos, que es empezar las frases con es que en mis tiempos,
es que
lo que deberías hacer es... Eso molesta, ¿eh?
Que a vegades tus tiempos estén parlant de dues dècades, a vegades no... Però clar, dues dècades per un nin de 15 es concilitzar res de la Segona Guerra Mundial.
No había nacido.
No había nascut.
A ver, la intención siempre es ayudar. El impacto de esa ayuda suele ser contraproducente. Soy partidario de dejar que los jóvenes se equivoquen, porque el aprendizaje suele venir de los errores, de las cosas buenas. Cuando todo funciona, es imposible aprender. Aprendes de los errores. Por lo tanto, es importante que se equivoquen. Pero también es importante dar consejos. Es importante ayudar a evitar algunos errores que pueden ser catastróficos. Y es por ello que los consejos, si eres joven, no te lo estamos dando por molestarte ni porque seamos más listos, sino porque ya hemos estado en ese sitio, ya hemos estado ahí.
Clar, quina és la manera de poder donar una indicació a un jove sense que senti que tu li estàs donant un consell de padre i és el moment quan se posen en aquest modo defensa?
La forma que yo utilizo ahora, y es una forma de dar consejos que he ido evolucionando con los años, es yo en su momento hice esto y me pasó esto. No te estoy diciendo que lo hagas, no te estoy dando una recomendación de yo haría esto, sino que mi experiencia, yo en su día hice esto, me equivoqué, me caí, tropecé y me volví a levantar. Le has dejado la información.
¿Te imagines tenir un vídeo per mostrar-li? Mira, aquest son jo quan tenia la teva edat. Me va passar això. Sí. I és un resum, no?, de la temàtica. Que
claro,
sigui,
claro.
Ja sigui la primera feina o amb una lota, amb un amic, un tema de l'escola.
Aquí és molt important, jo crec, usar les històries. Les històries són sempre el canal de comunicació que millor se guarda en nostra memòria. Si tu cuentas una història o cuentas una anècdota sobre ese tema sobre el que quieres dar el consejo y que la otra persona entienda la historia, entienda la situación que ocurrió, pues ahí posiblemente cale ese mensaje. Y eso sería, pues, yo creo, la mejor forma. Evidentemente, luego cada uno tiene la suya. Pero las historias son interesantes. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando se llega al conflicto? Es decir, ¿cómo respondemos cuando la conversación está ahí complicada con los jóvenes y con los no tan jóvenes? Porque desde la perspectiva de los jóvenes hay algo que es muy importante, y es que ellos, es cierto que no quieren en ningún momento romper la relación, y ellos quieren aprender a responder sin romper esa relación. Por lo tanto, lo ideal es escuchar primero. Escuchar no significa estar de acuerdo, ojo, esto es importante. Que yo te esté escuchando no significa que esté de acuerdo contigo. Y esto se lo digo a todos los jóvenes, que enseguida dicen, no, porque. No, no, tú escucha, porque luego tienes tu opinión.
Els joves, per ignorància, David, ara TTA, perdona, però és que moltes vegades la sensació que mos donen és que xerren pensant que nosaltres no tenim ni idea de lo que els hi passa, com si no, nosaltres sempre haguéssim tingut 40-50 anys. Clar,
sí, sí.
I això és una cosa que jo me rebenta. Perquè...
Sí, sí, jo de hecho nací con barba y coleta.
Exacte, vos, aquí, ells se pensen que és així.
Es cierto, es cierto. Es importante aclarar eso, que escuchar no significa estar de acuerdo, sino que lo que significa es entender desde dónde te está hablando la otra persona. Y esto vale para las dos generaciones, para los jóvenes y para los mayores. Porque es cierto que los mayores también pensamos a menudo que los jóvenes no tienen ni idea porque no tienen experiencia. Y no es así. Claro. Y es importante también explicar el contexto. Muchas decisiones que pueden parecer extrañas desde la otra generación tienen que ver con un contexto diferente. Por ejemplo, el mercado laboral. Un joven puede pensar que una persona mayor es que este está tomando esta decisión, pero está loco. Pero estás tomando esa decisión desde tu experiencia, que tú no tienes, y quizás gracias a que yo sí la tengo, puedo tomar otro tipo de decisiones. O el ritmo tecnológico, las expectativas sociales, el problema de la vivienda. Pues hay que explicar el contexto. ¿Por qué yo estoy tomando esta decisión? Pues por esto y por esto. Y luego no hay que convertirlo todo en confrontación. Y aquí esto va para las dos generaciones, para los jóvenes y para los mayores. No estar de acuerdo con el otro no significa pelearse. No hay que pelearse. A veces basta con explicar tu punto de vista, cómo lo veo yo y cómo lo ves tú. Y aunque no estemos de acuerdo, no pasa nada. És que lo normal en esta vida és que no estemos de acuerdo.
Hi ha molta gent, ara que has dit això, que sempre se posa a la defensiva. Ja estamos discutint, jo, a vegades m'ha passat, no?, amb gent de la meva edat, que dius, no, jo no estic discutint, t'estic dient, estic mantenint de forma ferma la meva opinió.
Correcto.
No estic discutint.
No discutimos. De hecho, fíjate, cuando dos generaciones consiguen escucharse de verdad, escucharse, estoy diciendo, ocurre algo muy interesante, y es que la experiencia de uno se encuentra con la innovación del otro. La prudencia de uno se encuentra con la energía del otro. Y ahí aparece algo que ninguna generación tiene por sí sola, que es la perspectiva. Yo llevo años haciendo formaciones en empresas sobre comunicación de equipos, para cohesionar equipos. Y me he dado cuenta de que esos equipos formados por jóvenes y por veteranos, cuando alinean su comunicación, empiezan a funcionar como un reloj suizo, que se vuelven equipos imparables. Y lo único que has hecho ha sido ponerlos de acuerdo en cómo se comunican. Es por ello que sí, que las generaciones cambian, pero las necesidades humanas, independientemente de la generación, son las mismas. Todos queremos sentir que nos escuchan, que nos respetan, que lo que decimos importa, y cuando entendamos que el problema no es la edad, sino el código de comunicación, entonces muchas conversaciones van a dejar de ser conflictos.
Literal, literal. David Arraez, moltes gràcies. M'ha agradat molt, eh? Jo crec que si aneu amb el cotxe amb el vostre papà o mamà, segur que si heu pujat el volumen, haureu disfrutat d'aquesta conversa. M'ha agradat molt.
Hasta la setmana que viene.
Gràcies.
Chao, chao.
Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 6 hasta el domingo 8. Consulta condiciones. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
La gran vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
I doncs mira, Raül, avui presentant a Teresa Ramos, encara no vos coneixeu, ella és sexòloga, humanista i terapeuta de parella, cada setmana mos du un tema diferent, damunt sa sexualitat, i com que demà és el dia de la dona, avui mos parlarà de la dona i la sexualitat a partir dels 50. Mira, ha fet ses presentacions, Raül, Teresa, Raül.
Bon dia, Teresa.
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué lástima que hoy no pueda estar ahí con vosotros, pero bueno, nos vemos la semana que viene.
La setmana sí. Que ve mos coneixerem en persona, clar que sí.
I doncs mira, tenim Teresa, res, dos minutets ara perquè mos facis cinc cèntims de què mos parlaràs avui, però en tornar del butlletí horari, perquè els companys ara s'incorporen a les 10 amb informació, a les 10 i 4 minuts tornem i seguirem amb tu, d'acord?
Muy bien, súper.
Venga, de què parlem avui?
Pues mira, como bien comentabas, ¿no? El 8 de marzo se celebra mañana, ¿no? Que es el Día Internacional de la Mujer. Y el motivo de esta reivindicación es, pues, para seguir visibilizando, ¿no? Que todavía se viven diferentes desigualdades solo por el hecho de ser mujer, ¿no? Y por eso diferentes administraciones están realizando charlas estos días, por ejemplo, y talleres. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Calviá está llevando a cabo un ciclo de vida de los dones, ¿no? Que fue una. Ya hablamos hace un par de semanas que yo empecé con la introducción de la infancia y la pubertad, y continúa hasta la edad adulta. Y también en esta línea, el Ayuntamiento de Palma
también está impulsando diferentes actos para visibilizar las diferentes etapas de la mujer con el lema Visibles en todas las edades. Y durante este mes de marzo, el Ayuntamiento de Sa Pobla también está organizando diferentes actividades con el mes de la dona. Y me han invitado a participar en la charla Mujer y Sexualidad a partir de los 50 años, que se impartirá el próximo viernes a las 6:30 p.m.
Ay, en el casal de General.
Sí, 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 tenim tota la setmana. I hablarem sobre...
Que m'agrada quan t'intentes xerrar amb mallorquí, Teresa, que no ho fas mai.
Moltes gràcies.
Ho fas molt bé, és que jo no sé què fas. Teresa, de bon et, tu?
Jo som de Palma,
De Palma, llongueta, ella, titona.
Llongueta, titona. Però sí.
Sí. Però bueno, algun dia us contaré per què hago les sessions en castellano, que tiene una parte muy emotiva para mí. Y hablaremos sobre, en esta charla en Canverdal de la semana que viene, pues hablaremos de algunos aspectos de la sexualidad, los cambios del ciclo de la vida íntima y el deseo a partir de los 50, ¿no? Y entonces estará la idea para abrir este tema, ¿no? De cómo es la sexualidad a partir de esta edad. Si queréis, empiezo ya o empezamos después. Como queráis, empezamos. Sí. Tenemos tiempo.
Sí, mos queden 30 segonets per arribar a les 10 i no, m'estim més que puguis explicar-ho tot a partir de les 10:04. Nosaltres vos deixam amb els companys i Raül, mos omplom a res.
Una hora?
Ja està, pim-pam.
Hem de fer. Teresa, no te'n vais,
No te'n vais, queda
aquí. No, som aquí.
Vinga, vos deixam amb els companys i tornem de seguida a les 10:04 aquí a La Gran Vida amb en Raül Valls i Juan Nimes.